Radio Benicarló, la de casa.
L'Ajuntament de Benicarló té pendents de pagament 1,5 milions d'euros sense consignació pressupostària. En roda de premsa, l'alcaldessa Charo Miralles, acompanyada pel regidor d'Hisenda Carlos Flors, han explicat l'estat de comptes de l'Ajuntament. Miralles assenyalava que s'han trobat un pressupost quadrat a martellades que qualificava d'un còpia pega de l'any anterior. Malgrat això, l'alcaldessa destacava que no era necessari realitzar una auditoria, atès que els tècnics de la casa estan preparats i ho controlen perfectament. Les principals sorpreses, factures i pagaments inesperats són 200.000 euros en factures sense consignació pressupostària i 1,3 milions en pagaments pendents. De cara al pressupost de l'any vinent, el nou equip de govern apostarà per l'estalvi, la racionalització de la despesa i per reclamar els deutes pendents a les administracions corresponents. Miralles també ha volgut subratllar entre els principals objectius aconseguir la solvència financera, l'administració electrònica i el portal de transparència. Escoltem l'alcaldessa Charo Miralles.
Se va parlar de fer una auditoria i ja vaig dir en el seu moment que d'auditoria externa no en faríem cap perquè, doncs, perquè aquest ajuntament té tècnics molt qualificats, tenim interventor, viceinterventor, tenim un departament de gestió tributària al capdavant del qual està el tresorer i considerem que són gent molt preparada i molt competent, de manera que tots els comptes de l'ajuntament, doncs, estan perfectament auditats i perfectament controlats per tot el personal de l'ajuntament, amb la qual no feia cap falta fer una auditoria externa. Però el que sí que hem fet, doncs, és, com lògicament, Carlos, com el nou regidor d'Economia i Hisenda, és demanar, el primer que res, un estat d'execució del pressupost i, a més d'aquest estat d'execució del pressupost, pues és anar a parlar amb tots els tècnics per assabentar-se de com funciona un pressupost municipal, perquè considerem Carlos era una persona que no havia vist mai un pressupost municipal, que no sabia exactament com funcionava, és una cosa complexa i, a més, és un ajuntament gran, este és un ajuntament que té un pressupost de 20 milions d'euros, de més de 20 milions d'euros i 3 milions d'euros més de l'OACSE, amb la qual cosa pues, era molt important saber com funciona, quines són les partides que estan esgotades, quines no, com funcionen les borses de diners o com s'ha fet el pressupost actual, de manera que una vegada ja tenia tots els datos i tot s'havia assabentat de com estava tot, doncs entonces ara sí que ja podem presentar-nos davant dels mitjans de comunicació, davant de tota la ciutadania, per explicar quin és aquest estat econòmic de l'Ajuntament de Benicarló. Jo he portat, inclús m'he llegit la meva intervenció en l'últim ple de pressupostos, un pressupost que es va aprovar el mes de febrer, recordem, i he mirat que és exactament el que jo vaig dir-li al senyor Serrano, que en aquell moment era el regidor d'Economia i Hisenda, i exactament pues, és més o menys el que s'ha vingut produint. No? En aquell moment nosaltres vam dir que era un pressupost d'una mica quadrat a martellades, com vulgarment se diu, un pressupost pues, fet una mica el còpia i pega dels altres anys, un pressupost que no aportava res de nou a el que és el funcionament d'aquest ajuntament, ni noves iniciatives, ni nova il·lusió per a que Benicarló sortís endavant, i així ha sigut. No? Però bueno, el que interessa que és com està l'estat d'execució, ara vos ho comentarà Carlos, perquè és ell el que sap exactament com estan per partides cada una de les partides. Després farem una valoració de com s'ha fet aquest pressupost, de com s'ha fet aquest pressupost. Després parlarem també de quines són les factures i pagos inesperats pendents que ens hem trobat, vull dir que hi havia unes factures que han vingut aquí certes empreses dient que això se devia i que no està consignat al pressupost i que a més el que és més greu és que l'equip anterior ho sabia que s'havien de fer aquestes factures i no les van consignar. Com està el capítol d'inversions, on aproximadament s'han fet el 50% de lo que se tenia pressupostat només. I després una cosa molt greu i molt important i és tots els contractes que s'haurien de traure a licitació i que no s'han tret, incomplint la llei de contractes de l'Estat. Vull dir que això és molt greu perquè hi ha una sèrie de contractes que no s'han tret a licitació i que estem en precari i, com torno a dir, incomplint estrictament la llei de contractes de l'Estat. Parlarem també de quins són els objectius d'aquest nou equip de govern i com hem de treballar per a fer el nou pressupost, un nou pressupost que començarà a partir d'aquest mes d'agost, començarà ja Carlos Flors en l'interventor preparant el pressupost de l'any que ve per a que el poguéssim presentar dins dels terminis que marca la llei, perquè un pressupost, recordem, que ha d'entrar en vigor el dia 1 de gener de l'any següent. Si no pot entrar en vigor el dia 1 de gener de l'any següent, el que sí que nosaltres volem fer és entrar dins de, o sigui, començar el nou pressupost, prorrogar este el mínim possible per a que el nou pressupost comenci pues, els primers dies, el primer mes de l'any 2016. Com he dit, Els nostres objectius seran importants, ja no només en aquest primer any, que potser tots els objectius que tenim no els podrem aplicar dins del primer any, dins de l'any 2016, però sí que econòmicament, dins d'esta legislatura, s'hauran de fer uns canvis importants per a que tots els problemes que ha tingut aquest Ajuntament pressupostàriament parlant, doncs això s'arregle i que aquest Ajuntament comenci a funcionar normalment, en normalitat. I si s'han de prendre mesures que encara que siguin impopulars són per a millorar el funcionament d'aquest Ajuntament, aquest nou equip de govern les prendrà. Aquestes mesures i aquest objectiu que nosaltres tenim de cara a l'any que ve pues passa, per exemple, per solucionar el problema d'insolvència financera que a curt plaç tindrà l'Ajuntament de Benicarló, passa per millorar la liquidez d'aquest Ajuntament i passa per un sistema d'indicadors, o sigui, fer un pressupost en un sistema d'indicadors de gestió, en un sistema de càlcul de costos reals de tots els serveis públics i, sobretot, el que s'ha d'implantar immediatament és l'administració electrònica. Nosaltres tenim aquí una administració molt arcaica, molt antiga, i aquesta administració electrònica passa per implantar la firma electrònica, la gestió informatitzada d'expedients i el que és la firma electrònica. Tot això millorarà el funcionament de l'Ajuntament i estalviarà molts diners i, a més, complirem en la llei que el que diu és que les factures s'han de pagar a mesura que van entrant i ara no s'està complint aquesta premissa. No? Això se solucionarà en la implantació d'aquesta administració electrònica i això és l'objectiu principal d'aquest equip de govern. Això ho hem d'implantar tant la firma electrònica com la factura electrònica com la gestió informatitzada d'expedients i, per supost, el portal de transparència que també entrarà en vigor molt prompt. Això a curt plaç i en tota la legislatura serà un sistema, sobretot, de traure tots els contractes que ara tenim pendents. Tenim contractes molt importants que s'estan, a partir d'ara, gestionant, com és el contracte de la recollida selectiva d'escombreries, com és el contracte de cobrament en executiva, de l'empresa que fa els cobraments en executiva, el contracte de la ludoteca, el contracte del servei de combustible, el contracte de les escombreries, de la recollida d'escombreries, que és el contracte més important que té en aquest moment l'Ajuntament i que estem en pròrroga, que no s'hagués tingut que prorrogar ja ni aquest any, vull dir que ja s'està treballant en aquest tema, i el contracte de la piscina, que després de 8 anys del govern de Marcelino Domingo encara no l'han tret a licitació i era un contracte que s'havia de fer per a un any i prorrogat un any més. Con el qual tenim el contracte de la piscina també i el contracte, una sèrie de contractes de solars que té llogats entre cometes, l'Ajuntament, i que el que ara se fa és que se bonifica l'IBI, que això és una pràctica completament il·legal. Nosaltres volem fer uns contractes d'arrendament en estos solars. Estem parlant, per exemple, del solar on està l'emissari submarí, del solar, per exemple, on estan els barracons de l'Àngel Esteban, d'alguns altres solars que s'utilitzen per a pàrquing públic, com el de davant del Col·legi La Salle. Tots aquests solars que no tenim contracte d'arrendament, que simplement se fa una bonificació il·legal de l'IBI, també els volem traure, volem fer estos contractes, de manera que nosaltres el que volem és fer-ho tot legalment i, com he dit, pues, tots aquests contractes que se trauran ara perquè estem incomplint la llei de contractes de l'Estat. Tots aquests contractes, això és molta feina, però nosaltres volem fer les coses correctament i, com he dit, pues, tot el tema de les factures i tot el tema de la implantació de l'administració electrònica. Hem de treballar l'estalvi per poder fer inversions en recursos propis. Aquest Ajuntament, des de fa molts anys, fa inversions sempre en operacions de crèdit, no genera recursos propis per a fer inversions. I això és una de les coses que volem fer. Com generem aquests recursos propis? Pues estalviant en gasto corrent, fent que la Generalitat pague exactament el que té que pagar. Un exemple molt clar, i he parlat del solar on estan instal·lats els barracons de l'Àngel Esteban, és un solar que l'Ajuntament no té ni contracte de lloguer, amb la qual cosa el propietari es queixa i en tots els motius del món, però este contracte de lloguer o este lloguer l'hauria de pagar la Generalitat, perquè al fin i al cap estos barracons estan allí per una incompetència de la Generalitat, de manera que no té per què pagar l'Ajuntament un lloguer d'un solar per a ubicar unes aules prefabricades que nosaltres no som responsables de tenir-les. Això és el que estem dient de la mala gestió que s'ha portat fins ara. Nosaltres tot això, de fet, ja ho hem fet, hem reclamat a la Generalitat que ens pague el lloguer d'este solar, primer que res, i també reclamarem a la Generalitat que es faci càrrec de les despeses que en aquests moments està assumint l'Ajuntament i que no li correspon. Tot això suposarà un estalvi a l'Ajuntament i ojalà poguéssim generar recursos propis per a fer inversions. en el capítol d'inversions, bueno, Carlos ara anirà desgranant tots els capítols de com està cada part, i en el capítol d'inversions ens hem trobat que tot el pressupostat en inversions només s'han executat el 50% aproximadament. Tenim este trimestre, setembre, desembre, per a executar el 50% de totes les inversions que no s'han realitzat, i pues del deute que en aquests moments té l'Ajuntament. És un deute que a 1 de gener era un deute de 9.094.000, que això suposava el 43% del pressupost, i este deute, com que n'hi haurà unes amortitzacions de 1.678.000 al llarg de tot l'any 2015, pues arribarem a final d'any en un deute de 7.415.000, que és el que deu en aquests moments l'Ajuntament de Benicarló als diferents bancs. Com s'ha generat este deute? Pues, torno a repetir, este deute és al llarg dels anys totes les inversions que s'han fet, que sempre han sigut en operacions de crèdit, i això pues, ha generat este deute en aquests moments de l'Ajuntament de Benicarló. Nosaltres, apoyant-nos sempre en els tècnics de l'Ajuntament, que considerem que tenim uns serveis d'intervenció i de tesoreria ben dotats humanament, vull dir que són serveis on els tècnics són molt qualificats, tenim interventor, viceinterventor, tresorer i tot el personal a càrrec d'aquests departaments, pues, tots aquests departaments, en apoyant-nos en ells, Carlos començarà a treballar, com he dit, en el pressupost municipal a partir del mes d'agost.
Pel que fa al regidor d'Hisenda, ha explicat que l'estat de comptes de l'Ajuntament de Benicarló a dia d'avui reflecteix una situació econòmica complicada per la gran quantitat de pagaments pendents sense consignació pressupostària i, a més, l'existència en diferents àrees que tenen les seues partides completament esgotades. Per a fer front a aquesta problemàtica s'haurà de recórrer a modificacions pressupostàries. També existeixen pagaments pendents d'abonar, 610.000 euros corresponents a l'urbanització del sector 7, 334.000 euros que corresponen a una revisió de preus que exigeix l'empresa concessionària de recollida de brossa i 510.000 euros procedents d'una sanció imposada als anys 2013-2014 per la Conselleria de Medi Ambient per no tindre en marxa l'estació depuradora d'aigües residuals. El regidor Carlos Flors assegura que caldrà treballar intensament i deia «no sabem ara mateix com acabarem l'any», però afegia «haurem de posar molta imaginació».
Explicar un poquet l'estat d'execució del pressupost 2015, el que ens hem trobat. Faré una valoració de com ha estat fet el pressupost i del que considerem, i després us donaré el detall d'estos gastos o pagos no pressupostats que ens hem anat trobant i que al final tenen, la veritat és que una quantia considerable que ens dificultaran tant el que es pot acabar el 2015 com condicionaran d'alguna manera el pressupost de l'any vinent. Pel que fa al pressupost, Charo estava parlant de capítols, podríem parlar dels diferents capítols. Jo sobretot m'he centrat en el capítol 2, que són les despeses generals, i ahir on analitzant àrees per àrees, hi ha que dir-ho tot, hi ha àrees que sí que han estat pressupostades adequadament o que estan ben gestionades pels seus departaments, per tant no tindran cap problema. Però sí que ens hem trobat àrees, i àrees molt importants, on ja a dia d'avui, anem a ficar data 1 d'agost, ja no queden diners. És més, és que ja se'n deuen. La primera àrea que ens trobem és obres i serveis. Està totalment esgotada. Però no, quan dic esgotada, me refereixo a gasto que pot vindre per utilització. És a dir, el que és partides per a llum o usos no freqüents, això sí que està pressupostat i en les seues retencions de crèdits pertinents. Però, per exemple, la brigada, ens trobem que ja té 39.000 factures sense pressupost, 39.000 euros, disculpen, sense consignació pressupostària. Ens queden encara 5 mesos. Ja me direu, el regidor d'Obres i Serveis, pues, a veure com acabarà. Després parlarem un poquet de solucions que farem. Dins d'ací també ens trobem, a part d'aquests 39.000 euros, els de 7.000 euros que haurem d'afegir pel contracte de platges. Recordem que això és el primer que ens vam trobar, Charo ho ha explicat moltíssimes vegades, no teníem en un ajuntament com és Benicarló, un ajuntament de costa, no hi havia pressupostats diners per a la limpieza i la neteja de platges. És a dir, és un afegit més que hem de ficar a el que és aquesta àrea. L'àrea de cementeri també està totalment esgotada, molt vinculada a la brigada també, té factures pendents ja de 7.400 euros. Una altra àrea que també tindrem problemes és en l'àrea de festes i falles. el pressupost és tots els anys sempre molt justet, molt justet. I finalment hi ha que fer alguna modificació pressupostària. Les festes venen ara, és d'estar pressupostat, s'està fent, però ja ens hem trobat també en aquesta partida 22.000 euros de factures sense consignació pressupostària. Una altra àrea esgotada és la d'agricultura. No quedaria tampoc ningú euro. I les factures que ens hem trobat així són de 8.600 euros. Finalment, una altra àrea és la d'òrgans de govern. Dins del que és òrgans de govern hi ha diferents partides, entre elles la que està el pagament als mitjans de comunicació. No és per assustar-vos, però així també ens hem quedat sense diners. Mitjans de comunicació, publicitat. Ja tenim factures sense consignació pressupostada per valor de 22.000 euros. No pretenc assustar-vos, és la realitat. Bé, això és el que ens hem trobat fins ara. Com acabarem el pressupost? És cert que d'algun altre capítol hem estat calculant i veiem que hi haurà algun sobrant. Per tant, haurem de fer alguna modificació pressupostària. Però vist el que ens està faltant en aquest petit sobrant que tindrem, estarà complicat per a poder arribar en el 2015. Com bé ha explicat Charo, jo ja he estat parlant amb l'interventor, ja està treballant en les bases d'execució del pressupost del 2016 i la setmana que ve anem a posar-nos ja. Pels pressupostos 2016, 2017, 2018 jo estic convençut que no tindrem problemes. Este, pues farem el que hagi que fer per a poder acabar. Patirem un poquet, però bueno, crec que en sortirem. Després, més cosetes que m'han anat trobant, s'han pressupostat a la baixa alguns pagaments que se sabien, no exactament la quantia, però d'altres anys sol ser una quantia pareguda, com ve a ser, per exemple, el que és el pagament per la recaudació tributària que ens fa la Diputació. Així s'han pressupostat uns 100.000 o 110.000 euros a la baixa. Per tant, ahir també ens faltaran diners en aquesta partida. O és veritat que és difícil calcular tota la despesa que tindrà tot un any un ajuntament com Benicarló de lo que és llum i telèfon, però en lloc de calcular a l'alça com a previsió s'ha pressupostat a la baixa. Per tant, ahir també sabem que ens faltarà, calculem entre 50 i 60.000 euros com a mínim per poder cobrir totes aquestes despeses. Com us estava dient, totes són les que hem trobat així. Factures, el total de factures sense consignació pressupostària, perquè jo vos he desglossat per àrees, n'hi ha alguna que està un poc ahí pendent de veure si ens correspon o no. Total venen a ser aproximadament uns 200.000 euros de factures que ens hem trobat sense consignació pressupostària a data d'avui. I ara ja passo a explicar-vos un poquet estos altres pagaments no pressupostats que tenim ahir i que se tenia que haver fet, com a mínim, se tenia que haver pressupostat. Charo ja va anticipar-ho fa dos dies en una entrevista, la factura de lo que és de la urbanització del sector SAT, s'han anat pagant, no es deu tot, s'han anat pagant, és cert, però queda una última factura que l'import total més els interessos que ens reclama la urbanitzadora, ja que és una factura que estem parlant de l'any 2012, puja en total de 610.000 euros. I això no estava pressupostat. Sí que és veritat que, com ja va explicar bé ella, nosaltres també tenim que passar les quotes urbanitzadores, però una cosa és independent de l'altra. La feina està feta, l'empresa té que cobrar. Per tant, així tenim ja primer problema. Anem a veure com l'afrontarem. Segona sorpresa que ens hem trobat és la revisió de preus que ens exigís la concessionària que té per la limpieza de les basures, la recollida de les basures. Anualment, pel contracte que venia en el plec, s'ha de fer una revisió de preus i des de fa 4 anys aquesta revisió no se li està pagant. És a dir, pel contracte el tècnic de medi ambient calcula i és una quantia que ha anat pujant. El total són 334.000 euros que se'ns estan reclamant, que sabien que estava ahí i no s'han pressupostat. I l'altra sorpresa, que està també és prou grossa, és una sanció que té Benicarló per part de Medi Ambient, la Conselleria de Medi Ambient, per el tema dels vertits que s'han fet a la mar com a conseqüència de no tindre la depuradora. Així és una cosa que haurem de mirar, de dir... Jo ja, així no vull culpar, evidentment, a l'antic equip de govern, és una cosa que ens trobem ahir, que haurem de parlar en la Conselleria de Medi Ambient, però el que sí que és cert és que se'ns reclamen de l'any 2013 com a sanció 150.000 euros, que no s'han pressupostat tampoc i es deuen, però és que de l'any 2014 se'ns demanen 360.000 euros. Sí. És a dir,
No construeixen la depuradora i
ens fiquen una sanció. té mala pinta, eh? Té mala pinta. Me consta que s'ha demanat un informe per veure si realment es correspon o no i la conselleria diu que sí. Resumint, què ens trobem que no deuria estar? Els 334.000 euros de la revisió de preus del contracte, els 610.000 euros del sector 7 i els 510.000 euros de la sanció de medi ambient. Estem parlant aproximadament d'1.300.000 euros més els 200.000 euros que ja us he dit de factures sense consignació pressupostària. Per això vos dia, això dificulta poder acabar l'any, encara així creiem que patim, però podrem, i condiciona d'alguna manera, evidentment, el pressupost 2016. Com bé ha explicat Xaro, a partir d'ahir, què anem a fer? Quines alternatives tenim? Pues, treballar el capítol, sobretot, d'ingressos. El capítol d'ingressos s'ha anat fent, però es podria fer molt més. I el capítol d'ingressos, evidentment, no només és pujar impostos. N'hi ha tres vies, com bé estava comentant abans l'alcaldessa, com és reclamar el que se'ns deu o que assumisquen les administracions que corresponga les seues despeses. I sobretot el que volem implantar, que no existia fins ara, és un sistema de costos. Saber el que ens costa realment cada cosa. No el gasto, una cosa és el gasto, però saber els costos per àrees i sobretot en el seu conjunt. Ens hem trobat que podríem estalviar diverses cosetes si estiguem adherits a alguns convenis com no estem adherits o una racionalització més adequada de les despeses. Per tant, és en aquestes línies on anem a centrar-nos per a poquet anar elaborant el pressupost 2016, que per supost el que no volem és que en tots aquests deutes que ens hem trobat que això merme en el capítol d'inversions o el capítol de despeses de lo que és la ciutadania, no? Tot això ha sigut, no és una mala gestió de l'any anterior, evidentment. Així ja són 24 anys de govern anterior en un parèntesis de dos que s'han anat dissenfent, com es va dir un dia una persona, patada adelante, de dir, anem fent, ja se solucionarà, ja Déu proveirà, pensant, no ho sé. Pues bueno, ara en aquesta legislatura ens tocarà poquet a poquet anar arreglant aquestes cosetes que estem convençuts que podrem. És a dir, ens tocarà arromangar-nos, treballar molt, posar alguna vegada un poquet d'imaginació, però bueno, com bé ha dit Sara, sobretot un dels problemes també és el tema dels contractes, que això també ens està condicionant molt. I sí que ens estem plantejant seriament fer una auditoria de contractes. En el contracte a lo millor tal volta no pugues ahorrar més despesa, però sí que te pugues trobar que no s'estan complint totes les condicions que tens tu contractades o pactades, però tant això millora en una qualitat del servei. Ahí estem valorant-lo seriament de contractar una auditoria externa de contractació per veure en quin grau s'estan complint. Me consta també que l'any 2013 la Diputació de Castelló, que és qui ens recapta l'IBI i també recapta l'IAE, se va demanar que fera una inspecció de l'IAE de les empreses que han anat a Benicarló. I de la mateixa manera me consta que crec que és març del 2014 el mateix Ajuntament va sol·licitar que es parara, el qual a mi em sembla molt greu, perquè han hagut empreses a les que se les ha investigat, o sigui, per veure si s'està pagant l'IAE, però ha hagut empreses a les que no. Per tant, saltant-se el principi d'igualtat, de tots som, Hacienda somos todos, hi ha empreses a les que se les ha investigat i hi ha empreses a les que no. Jo no estic dient que aquestes empreses que no s'han investigat no deurien pagar, tal volta estiguen totes regularitzades o algunes sí, algunes no, però ahí tenim una part que tampoc s'ha fet. D'aquests 8 milions que se'ns deuen, també n'hi ha una quantia important en la que és de dos cops, perquè és de fa ja molts anys, empreses tancades, i ahí sí que també s'hauria tal volta de depurar un poquet més perquè hi ha cosetes que es podran cobrar, però hi ha cosetes que no. Doncs s'està treballant un poquet. El que són les dotacions per insolvència, fins ara sí que s'ha anat dotant, però molt poquet. Molt poquet. I clar, quan ja saps que algunes coses no vas a cobrar-les, això s'ha d'anar dotant. Que això té merme, el pressupost. Fins ara s'havia fet molt poquet, però jo he de tindre més marge. L'interventor ja m'ha dit que això s'ha de regularitzar, el qual és un afegit més als pressupostos de l'any que ve. el que és l'empresa del centre comercial, evidentment, tant Diputació com l'Executiva sí que estan constantment reclamant els deutes que tenen altres. Algo va ingressant, no és que ara s'ha de pagar, algo va ingressant, però sí que té un deute important en l'Ajuntament. Municipalitzar algun dels serveis implica incrementar personal, i això és un dels problemes que podem tindre per la llei de pressupostos, que hi estàs condicionat o no. És a dir, el personal que m'he trobat en Hacienda i Economia i Hacienda Tributària, estic molt content. És espectacular la feina que estan fent i com m'estan ajudant, com estava dient de Xal, però van molt justetes, i són gent, i van molt justetes. De fet, van dia a dia, i sí que és veritat que estem a vegades plantejant, hauríem de perfecte, però ho anirem plantejant poquet a poquet perquè anem justets. Per tant, municipalitzar tal volta el que és l'executiva, podríem, sí, però això implica contractar més gent i a més aquest cost afegit que tens, aquest cost d'oportunitat de pèrdues que pugues tindre de a l'hora de recaptar d'informació que ja té l'altra empresa, que tu et quedes a soles. És complicat, però no es descarta.
Respecte a la problemàtica del pàrquing de la UADENO, que encara no s'ha tret a licitació, el nou equip de govern té la intenció d'obrir-lo momentàniament al públic gratuïtament. Si bé abans caldrà condicionar-lo. L'alcaldessa Charo Miralles deia el pàrquing no pot estar tancat ni un dia més.
La fulla de ruta ja me l'abandona els tècnics, de totes les coses pendents, no només és el pla general, hi ha moltes coses pendents d'informes o pendents de reunions dels veïns. Hi ha, ara, sobretot, el més urgent és el de la partida Solaes, ja ho dic, que ho portarem al ple este mes per urgència, i la comissió informativa se celebrarà la setmana que ve. Estem treballant en el tema de la partida Solaes, doncs perquè hi ha molta demanda de construccions unifamiliars i que per un problema en Iberdrola, que ja tenim el conveni firmat i que podrem portar a terme, doncs no s'estaven podent donar llicències de construcció, i ara això és el primer. Partida sola és solucionar aquest problema i posar en marxa totes aquestes llicències de construcció, a veure si gent que ja venia reclamant des de fa molt de temps pues el poden construir, perquè allà hi ha unes parcel·les que a més a més és terreny urbà i vull dir que això se tenia que fer, i després pues, ja també tenim se traurà a licitació pues, tot el tema de l'informe de sostenibilitat ambiental, del qual pues, ja estava ja la consignació pressupostària, però hi havia un problema ahir d'uns diners de que no s'havia pogut traure, i el pla general, pues, este és el primer que farem, la primera actuació, però jo vaig dir que també volia anar a conselleria a parlar en els tècnics sobre el pla general, i esta és una de les visites també que farem primer que res pues, ara, quan, al setembre, perquè ara ja sabeu que juliol i agost pues, quan hi ha de vacances un tècnic torna l'altre, i quan no sempre estem una mica coixos, no? En quant a personal, pues, perquè n'hi ha molts tècnics que estan de vacances i n'hi ha coses pues, que estan ahí encara damunt de la taula per a que a primers de setembre ens poséssim ja tots a treballar i la fulla de ruta pues, estigui perfectament marcada i temes detrás d'un punt farem l'altre punt i se traurà tot. Vaig parlar també l'altre dia del pàrquing de la UADENEU, que el pàrquing de la UADENEU ho tenim molt clar com ho hem de fer, i també tenim pendent una reunió en els tècnics de com. Jo he de dir que el pàrquing de la UADENA no s'havia tret perquè hi havia un estudi fet d'un pàrquing intel·ligent en el qual hi havia tot per càmeres, tot funcionaria per càmeres i se posarien sancions a la gent que no pagués a través de càmeres i tal i qual. Nosaltres pensem que això no és la manera de gestionar aquest pàrquing, sincerament. Nosaltres ens plantegem que això generaria moltes multes i molts de problemes als usuaris del pàrquing, i a més l'empresa a la que tenim que donar la concessió, com que és un pàrquing que no s'ha utilitzat mai, no sabem també quin seria el període d'amortització, no sabríem quants anys hi tindríem que donar aquesta concessió, amb la qual cosa el que hem parlat amb el secretari i que farem una reunió en breu en tots els tècnics afectats, pues és traure este pàrquing, fer-lo d'una manera clàssica, a lo clàssic, contratar dos o tres persones que puguen portar este pàrquing damunt, donem feina a tres persones, de manera que per la nit el tancaríem i durant el dia pues, de dilluns a diumenge estaria obert en la màquina clàssica de posar el tíquet, de pagar, de que s'alça la barrera quan entres i agafa el tíquet, que és el més econòmic, i que de moment si volem posar-lo en marxa a partir de l'1 de setembre segurament l'obriríem perquè la gent se vagi acostumbrant a aparcar allí. Obriríem gratuïtament perquè la gent vagi acostumbrant-se a aparcar el pàrquing de la UADENA o perquè entri en funcionament, Per obrir-lo també necessitem, que ja està fet l'estudi, reparar tots els danys que porta molts anys tancat i que no s'ha posat en marxa, pues reparar els extintors, reparar l'ascensor, reparar tots els danys que han d'actes de vandalisme perquè portem 3 anys tancat i no s'ha posat en marxa, faríem aquestes reparacions i posaríem en marxa el pàrquing d'una manera gratuïta en el període de temps de que faríem les inversions que s'ha de fer, pues, en quant a barreres, en quant a màquina i en quant a contratació d'aquestes persones que el puguen portar. I així seria la manera que nosaltres, aquest equip de govern, pues, aposta per posar en funcionament aquest pàrquing, que no pot estar tancat, no pot estar tancat ni un dia més, perquè ha sigut una inversió de molts diners i que allí el tenim, pues, i cada vegada se va deteriorant. No és que guanya, sinó que cada vegada perd el que estigui tancat aquest pàrquing de la Guadena.
Un altre assumpte que es va posar sobre la taula va ser la finançació del Conservatori de Música Mestre Feliu. L'alcaldessa té com a objectiu que el nostre conservatori tingui el mínim cost possible per a l'Ajuntament, bé siga assumint les despeses la Generalitat o bé augmentant les subvencions.
El problema del conservatori és simplement que és un conservatori d'àmbit comarcal, però que s'està gestionant des de l'Ajuntament, que li costa uns diners al govern municipal. Per supost que nosaltres, dins de totes aquestes demandes que li farem a la Conselleria, i la Conselleria d'Educació és una conselleria on el conseller és de Compromís, però que els alts càrrecs de la Conselleria són del Partit Socialista, per supost que ens assentarem a la Conselleria i la nostra voluntat és que este conservatori sigués com el Conservatori de Castelló, per exemple, un conservatori gestionat directament per la Conselleria d'Educació. Claro que farem les gestions. No n'hi ha cap de problema de la Conservatori. Este govern municipal aposta per anar a dir-li a la Conselleria que este conservatori sigui com el de Castelló, si és possible. No volem a lo millor que sigui en un any, a lo millor gradualment, o si més no, que s'augmenti la subvenció. Que s'augmenti la subvenció perquè tingui el mínim cost possible per a l'Ajuntament i que aquests diners que l'Ajuntament posa aquí, pues que sigui el que estem dient del capítol d'ingressos, augmentarien, disminuiríem les despeses, con lo qual pues, també tindríem més diners per a l'Ajuntament. Però si no és així, pues, l'Ajuntament continuarà fent-se càrrec del conservatori perquè realment nosaltres pensem que és un conservatori molt important per a la nostra ciutat, és d'àmbit comarcal, amb la qual cosa pues, tots els serveis comarcals que tinguéssim són molt positius, però clar que nosaltres voldríem que se'n fes càrrec. Però si no d'una vegada, pues, poc a poc, o si més no, demanarem un augment de la subvenció.
Ràdio Benicarló, la de casa.